Les 9.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Comencem aquest espai informatiu parlant de la situació financera del consistori, que es fa notar també a les inversions. Amb menys de 3 milions d'euros en aquest capítol al pressupost de 2024 i a l'espera de veure quina part del romanent de 2023 es pot incorporar, l'equip de govern prioritza aquells equipaments que ja s'han iniciat, com el complex aquàtic de Mirassol i el Teatre La Unió, i aquells als quals ha trobat finançament extern, com la passarel·la al pont de Can Bernet i nous espais d'ombra a les escoles. Una part important d'aquestes inversions, fins a 826.000 euros, estan previstes gràcies a la venda de patrimoni, que els comptes municipals estimen en 3 milions d'euros com a ingressos principals vinguts de la venda de parcel·les. Si haguéssim de repassar aquestes inversions principals, es mantindria el complex aquàtic de Mirassol, com dèiem, la carretera de Vallvidrera, la passera de Can Bernet, les intervencions a l'escola La Floresta, els espais d'ombra a les escoles, la rehabilitació del monestir, entre d'altres. Si voleu ampliar tota aquesta informació sobre les inversions del pressupost 2024, podeu llegir ja la nostra crònica de la companya Ana González a www.cugat.cat.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat s'ha acomiadat definitivament de Joan B. Culla amb la concessió aquest dimecres del títol pòstum de fill predilecte de Sant Cugat. El ple extraordinari ha glossat la figura del professor Culla, situant-la entre la passió per la història i la comunicació i la saviesa del cronista d'un país. Un centenar de persones han assistit a l'acte, on s'ha destacat el rigor de dades, la precisió de paraula i la font de coneixement d'un veí discret que va viure a la ciutat els últims 25 anys de la seva vida. Tots els grups polítics han elogiat la seva contribució en la història, malgrat les distàncies ideològiques, en alguns casos, com Vox, que s'ha abstingut. La resta de formacions hi ha votat a favor. La vídua de Culla, Imma Cervià, ha agraït la distinció pòstuma, afirmant que l'historiador s'havia vist superat per tantes mostres d'afecte i reconeixement.
Aquell dia ens va confessar que no es considerava un sant cugatenc modèlic, que potser no es passejava gaire pels restaurants, sí, perquè ens ha agradat això. No es considerava, com dic, un sant cugatenc modèlic, admetent que tampoc li agradaven els models. Per això, com us deia al començament, se sentia una mica desbordat per l'honor que li fèieu, que li feu, i que potser no s'hauria deixat atorgar sense les circumstàncies excepcionals de la seva salut que l'havien deixat amb la guàrdia baixa.
Ha estat el cas de l'alcalde, Josep Maria Vallès, que ha revelat que tenia la intenció de proposar a l'historiador ser pregoner de la propera Festa Major. L'alcalde ha llegit davant els assistents l'escrit que Culla va fer al llibre d'honor de l'Ajuntament.
Amb agraïment per haver volgut dedicar un homenatge segurament excessiu i immerescut a qui no ha volgut ser més que un veí discret, complidor de les seves obligacions ciutadanes i dels seus compromisos professionals. Des d'un municipi, en molts sentits, privilegiat, el que agraeixo la bona acollida que ens ha donat a la meva muller i a mi des de que ens hi vàrem instal·lar fa un quart de segle. Gràcies de nou i visca Sant Cugat.
Els partits polítics han recordat la bibliografia del professor, la vàlua de la seva tasca, l'aportació a la història del catalanisme i el seu llegat, entre d'altres. Tot plegat ha estat l'avantsala per descobrir el comunicador, l'historiador i la persona, unes facetes que han il·lustrat el periodista Antoni Bassas, l'historiador Borja de Riquer i el conseller de Recerca i Universitats i historiador Quim Nadal. Antoni Bassas, un dels 10.000 alumnes que Culla va tenir a la Facultat de Periodisme de l'Autònoma, no ha decebut en la descripció d'un home del que s'aprenia només escoltant-lo i que donava sentit notarial als fets. Per Bassas, el més definitori de la seva personalitat era el seu patriotisme.
Honorava el país, però és que, a més, el defensava i no s'amagava. Perquè hi ha gent que, tot i tenir autoritat intel·lectual, té complexos, sobretot en una societat com la nostra, on, també per raons històriques, tant ha triomfat allò del no et signifiquis. El no et signifiquis no és més que una expressió de por. I en Joan B. Culla no en tenia, de por.
Joan B. Culla moria el 29 de novembre passat, als 71 anys, arran d'un càncer.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Crònica social, la residència Sant Cugat, ubicada al carrer de Santa Rosa, busca un professional d'infermeria per cobrir una plaça fixa. La plaça està vacant des del passat 27 de gener, tot i que es va ocupar provisionalment el 7 de febrer. Aquest, però, no és un fet aïllat, sinó que és un problema que el centre públic de Sant Cugat ha d'encarar periòdicament, ja que la rotació de personal és constant. Segons ha explicat a Cugat Mèdia, la directora del centre, Maria Pilar Arjona, la dificultat per ocupar les places a les residències és un problema generalitzat, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol.
La part més important és com afecta a l'usuari, és a nivell de l'atenció centrada a la persona, que ja no tenen a la persona que referencien tant, i que, bueno, que és la persona al final que et fa que tu tinguis la seguretat, no?, de que vas a ser atès.
I més temes, no vull ser-hi en aquest món així. Ho ha expressat de manera crua i contundent Carme Elias al documental Mentre no siguis tu, de Clàudia Pinto, on glossa de manera aclaparadora com s'enfronta l'actriu a l'evidència de la pèrdua de memòria i expressa amb rotunditat que vol marxar dignament. Aquest pretext ha estat l'eix central del col·loqui que ha ofert l'associació Dret a morir dignament i l'associació Familiars d'Alzheimer al final de la projecció que ha tingut lloc aquest dimecres al cinema Sant Cugat, on més de 200 persones hi ha assistit. L'acte ha comptat amb el suport del Departament de Drets Socials, l'Ajuntament i Cugat Mèdia.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Més temes, ara és el torn de les entitats del nostre municipi. El Club Muntanyenc inicia aquest cap de setmana les activitats de celebració del 80è aniversari. La primera proposta, dissabte 24 de febrer, és la Volta a Catalunya en senderisme i la primera etapa que va de Sant Cugat a Montcada. Les propostes que tenen pensades al llarg d'aquest any se centren sobretot en la història del club des de la seva fundació el 1944. Mantenir l'entitat amb la situació actual, en bon estat de salut, és per als seus responsables tot un repte i és per això que volen assegurar el voluntariat que estigui present en aquestes activitats commemoratives. El president Joan Bel i la vicepresidenta Alba Martínez Picó han participat a aquest programa Entitats de Cugat Mèdia aquesta setmana i el president deia això.
Mantenir la situació actual és tot un repte. El voluntariat és importantíssim en el nostre club. El nostre club no podria sobreviure si no hi hagués el voluntariat aquest. Per tant, una de les coses bàsiques de cara al futur i tenint en compte que les generacions noves han canviat una mica en aquest sentit, doncs és mantenir un voluntariat fort i potent que permeti que el club segueixi endavant amb totes les seves activitats.
I tanquem aquest espai informatiu avui gairebé dedicat en la seva totalitat a les persones, a la crònica social. La lluita feminista no s'atura. Això reivindica i referma el comitè 8M que prepara de nou accions per al Dia Internacional de les Dones Treballadores el proper 8 de març. La manifestació pels carrers de Sant Cugat, el dia de l'efemèride, és la proposta més destacada del programa que advoca per denunciar la violència masclista, la crisi habitacional i la situació de les dones treballadores migrants. El comitè que ha presentat les activitats aquest dimarts en roda de premsa tampoc no s'oblida del conflicte a Gaza i dedica la commemoració al poble palestí.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
23a edició dels Premis Esport en Marxa. Torna la nit de l'esport de Cugat Mèdia. Dimarts 27 de febrer a 8:15 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Es donaran a conèixer els guanyadors i guanyadores d'aquesta edició dels Premis. El tema central de la gala serà l'esport inclusiu i adaptat i hi haurà una taula rodona amb la participació d'Isidre Esteve, Núria Marquès, Dani Nafria i Carla Casals. I actuació d'Árboles Amarillos. Els Premis Esport en Marxa és un acte obert a tothom i amb entrada lliure. T'esperem dimarts 27 de febrer a 8:15 del vespre al Teatre Auditori. Cugat Mèdia amb l'esport local. Viu-lo amb nosaltres.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La Xarxa Més, la plataforma de proximitat, qualitat i gratuïta, celebra un any. Un amb tu, gaudint dels podcasts i continguts de més de 30 televisions locals. Esports, castells, documentals, tradicions, cultura popular, podcast i molt més, on vulguis i quan vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega l'app. La Xarxa Més, un any amb tu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 22 de febrer de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Totes les tertúlies, ja sabeu, les podeu escoltar per la ràdio a través de la 91.5 de la FM, la ràdio de sempre, la de tota la vida, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils, de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
En Sergi Baixas, periodista del Nació Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
En Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Molt bon dia.
Bon dia.
I Robert Sabé, veí de Mirasol i membre del Consell de Ciutat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta setmana un dels temes principals d'actualitat ha sigut la decisió de l'Ajuntament d'abandonar Can Maristany, on s'ubica el Centre de Divulgació i Expositiu d'Art Contemporani. De fet, l'abandonarà d'aquí a 6 mesos, val? És a dir, 6 mesos abans de rescindir el contracte, doncs s'ha avisat a la propietat, que és Ceràmica Esbernils, que abandonaran aquell espai i que a partir del mes de juny es reubicarà tota l'activitat que actualment s'està fent en aquest centre d'art Can Maristany. Per un costat, la Casa Aymat acollirà els cursos i tallers que s'hi estan fent, el projecte Windown marxa cap al taller Triangle i l'activitat expositiva, aquesta, encara està per determinar, tot i que tot apunta que es podria escollir Can Quitèria. El ple municipal ho va aprovar, però només amb els vots del govern, dels dos socis de govern, de Junts i Esquerra, ja que tota la resta hi van votar en contra i el PP s'hi va abstenir. L'objectiu del govern no és altre que deixar de pagar el lloguer i les despeses associades a aquest centre, perquè, diguem, el Can Maristany no és propietat de l'Ajuntament. Per exemple, el lloguer costava 65.800 euros anuals, val? Són al voltant d'uns 5.500 al mes. A banda, uns 36.200 euros anuals de subministraments, manteniment, neteja, etc. Per tant, el còmput global, com dèiem, 100.000 euros li costava a l'Ajuntament cada any llogar aquest espai. A l'audiència pública del ple de dilluns, a més, van venir una representació d'artistes que van anar a queixar-se per aquesta decisió i les retallades en cultura. Més enllà de la retallada en si, ja que en parlem sovint, vull dir que en podem seguir parlant, però més enllà d'aquest fet en si, perquè si no serem una mica reiteratius, potser el debat, jo us el proposo així, però si el veieu un altre enfoc, vosaltres mateixos, és si cal que l'Ajuntament llogui espais per 100.000 euros mentre tenim edificis històrics buits. Ja sé que és una reducció molt senzilla i segurament hi ha moltes coses a veure, no? Però en tot cas, com a concepte, no? És a dir, cal llogar espais, en aquest cas de cultura, sí que es lloguen a nivell esportiu, perquè realment és que no n'hi han, i llavors s'han de llogar patis d'escoles, gimnasos d'escoles, etc. Però en casos de cultura, de centres expositius, potser sí que tenim altres espais que no s'estan fent servir i es podrien fer servir. En tot cas, deixo el tema sobre la taula i agafeu el fil que vulgueu. Vinga. Vinga, Àgata. No?
Vaig. Et salvo els mobles. A veure, no volia començar jo perquè crec que tinc una opinió popular al respecte, vale? Una altra vegada.
En popular opinion.
En popular opinion. No, sempre sap greu una retallada, i més quan toca un tema tan sensible com és la cultura. Ara bé, com ha comentat l'Albert, estem parlant d'un lloguer de 100.000 euros, que em sembla una bestiesa. També l'edifici és prou gran, però em sembla una bestiesa que això ho pugui arribar a assumir l'Ajuntament de forma anual per un centre que l'altre dia, bueno, fent una mica números ràpids, vaig a broxa gorda, com m'agrada fer així, pim-pum, 5.000 visites anuals entre exposicions, visites escolars i la gent que va directament que hi ha alguna activitat que s'hi celebri a l'interior, no? Això, fent una reducció ràpida de 100.000 euros anuals aproximadament a 5.000 visites, ens costa cada visita 20 euros de les arques de l'erari públic de l'Ajuntament de Sant Cugat. Home, no, els números no acaben de sortir massa bé. Crec que, per tant, és superimportant que que Sant Cugat, que la ciutat, tingui un espai de referència per l'art contemporani, com és en aquest cas, L'únic que potser ens estem passant massa pagant aquestes quantitats de diners, que justament és el que va retreure l'oposició a l'últim plenari. Això, sap greu, crec que s'ha de trobar un altre espai i potser on notarà més la ciutadania, al cap i a la fi, aquest canvi, és perquè deixarà de ser un col·legi electoral de cara als propers comicis, que fins ara sempre ho havia estat.
I és el que anava a dir, que jo és on t'ho notaré més, perquè és on em toca anar a votar. Però eren 5.000 visites o 3.000? Les dades últimes, les dades
són
que va donar l'Ajuntament. Són 3.300
més les 1.000 i pico de visites escolars, més les 400 d'activitats que s'hi facin. Per tant, he comptat totes per ser una mica just.
Hi havia més gent gitanes gairebé l'altre dia.
Correcte.
Amb el Carnaval que la gent que visita el Maristany.
En un any.
En un any. Jo crec que l'activitat del Maristany es pot reubicar fàcilment amb els espais que té l'Ajuntament. I crec que Can Quitèria, sentint-ho molt en l'ànima, crec que és un espai que està infrautilitzat. Crec que s'hauria d'aprofitar més i crec que les exposicions és un bon lloc per anar. És que hauríem de veure també les visites que té Can Quitèria, és que potser li hauríem de donar doncs un revulsiu a tot el que són els edificis de cultura de l'Ajuntament. A veure, sobre el lloguer, que crec que de lloguer són 65.000 i l'altre són manteniment i tal.
Bueno,
vale. No ho dic perquè... Clar,
faig la suma amb els subministraments, l'electricitat, l'aigua i tot.
Sí que és una bestiesa, però bé, si parlem amb els comerços del carrer Santa Maria, segurament n'hi ha alguns que paguen més de lloguer. I em consta que l'altre dia després del ple, em consta que el tancament del Maristany ja estava sobre la taula amb el tripartit.
Sí, em sembla que ho va dir ahir el Miquel, que va venir en representació, Miquel Vilalta, en representació d'Esquerra, i que van estar buscant alternatives. Sí, sí. Davant.
Bé, jo el que volia dir, jo vaig estar uns anys treballant a Cultura i era responsable dels espais expositius municipals.
Mira que bé.
L'opinió que puc donar una miqueta ve en funció d'aquí. I personal, està clar, també, i de la situació aquesta. Totalment d'acord. A veure, hi ha una situació que jo crec que és insostenible. Jo, des del primer moment que es va muntar la sala, aquesta, Maristany, a mi no em va semblar bé, així de cop. Com a sala, eh? Després parlarem del contingut, podem parlar del contingut, eh? Perquè, home, pagant una quantitat de diners com estem pagant, jo crec que això és inassumible ni en bons moments. Aquí hi ha hagut tot un procés. Bé, deixeu-me començar per una mica per la història. A Sant Cugat tradicionalment havia sigut el que en deia el Canals, terra d'artistes. Sant Cugat, terra d'artistes. Un lema que, a més, ho veia a una realitat. En un moment determinat, a Sant Cugat hi van haver fins a 12 espais expositius, alguns d'ells privats. A la Casa de Cultura hi havia dues sales d'exposicions, la Sala 1, Sala 2, el Claustre, 3, i a part del Centre Cívic també es feien i es continuen fent coses. Però vaja, aquestes tres eren constants i es programava una exposició darrere l'altra. Això feia que hi hagués un teixit dins el món artístic molt important. Paco Minuesa, Ramon Bernils, el Sergi Bernils, etc. Gent molt bona, molt bona. El col·lectiu Firart... Hi ha una base molt important, l'Escola d'Art, que és un centre d'aprenentatge increïble, que fan coses molt interessants, no solament d'aprenentatge, sinó també de participació en coses de la ciutat. Bé, podríem parlar del Canals, i el Canals vinculat a la Mostra d'Art Contemporani Català. Ja sabem que el Canals és un home problemàtic, que quan te'l trobes pel carrer agafa cadira i escolta, o no, però t'hi pots quedar molta estona parlant
d'art. No sé de què parles.
Bé, però hi ha una cosa que sí que s'ha de dir del Canals. El tema, per exemple, la Mostra d'Art Contemporani Català tenia ressò i va tenir ressò a Catalunya, també a Andorra, I ara jo voldria anar a parar a Sant Cugat. A Sant Cugat, l'art contemporani ha tingut sempre un valor molt important. Per tant, tenir un espai per aquest tipus d'art, jo crec que és important, encara ara i encara avui. Què vull dir amb això? Estava programat, i ara deixeu-me enllaçar una miqueta amb algun projecte que es va fer o es va plantejar la passada i l'anterior legislatures, que era la de la Biblioteca Municipal, que, en fi, hi ha el projecte fet de fer-lo al Parc de Montbernils. Una bona idea que has estat, per exemple, si la biblioteca s'arribés a fer o s'hagués fet, ubicar a l'antiga, o la que encara és ara biblioteca, pues un espai expositiu.
És que es vol fer. És a dir, la idea és aquesta.
Això seria fantàstic, però clar, anem molt tard.
Però anem descavalcats.
Sí, clar, anem molt tard. Hem d'esperar tenir construïda l'altra biblioteca per poder desmuntar aquella i fer les exposicions.
Mentrestant, ara queden comptades galeries a Sant Cugat. La Sala Rossinyol, queda la galeria...
La Canals d'aquella manera, perquè és
la
Canals,
casa seva. Sí, d'aquella manera. Després també al carrer Sant Jordi queda la sala...
La galeria,
exacte, com a sales, com a d'exposició. Després hi ha Marc Antic, que hi ha algunes coses també, però...
I era puntual.
Sí, exacte.
L'espai Lluís Ribas està obert?
També l'espai Lluís Ribas.
Sí, l'espai Lluís Ribas, i també hi ha l'estudi Ferran Martí, que no ens n'oblidem. També és un espai... és galeria i és espai d'estudi i de creació d'un gran artista, molt petitó, però un gran artista que a mi sempre em va quedar allò de que treballo pintant i gaudint 10 hores cada dia. La frase em va quedar gravant. Bé, només volia dir això, que en tot cas Sant Cugat continua sent terra d'artistes. Mm-hmm. Crec que s'ha de tenir molt en compte el pòsit que hi ha artística i de pintors i gent que es dedica a l'escultura, parlem del Codó, etcètera, i que per tant s'ha de posar sobre la taula i crear un espai digne per a fer exposicions al marge d'aquest.
Molt bé, Robert.
Bé, la teva pregunta era si l'Ajuntament tenia que aprofitar els seus espais o tenia que anar-ne llogant d'altres. Bé, jo penso que sí que té que aprofitar els seus espais. Penso que moltes vegades moltes activitats segueixen funcionant a partir d'un moment d'inèrcia important, deixant a part la seva importància com a activitat, però com totes les coses té que valorar-se, podríem dir, més en moments de crisi, no la crisi que apareix i desapareix econòmica de l'Ajuntament, sinó la crisi general que hi ha, vagi uns principis de sobrietat i d'eficiència amb l'ús del recurs. Les xifres que han donat els companys penso que valoren per si mateix, podríem dir, aquests dos conceptes. El que no estic conformes, i no perquè sigui veí de Mirasol, és aquesta mentalitat de que tot el que té que passar en aquest poble segueixi passant en el nucli antic d'aquest poble. Aquest poble són 100.000 persones, inclús es repeteix ara d'una manera repetitiva a l'Ajuntament, perquè és molt important ser 100.000 persones. Som la 12a ciutat de Catalunya. I la vida es fa només en el centre del poble. S'ha apuntat també aquí per altres companys de poder fer servir altres instal·lacions. Cada barri, per sort, té un casal o té un centre que vol aglutinar determinades activitats. Què millor que aglutinar cultura? Què millor que diversificar? Perquè aquests nuclis, el que seran nuclis, podríem dir, de creixement. No de creixement urbanístic, sinó de creixement cultural i de vida de barri. Per tant, sí aprofitar el que es té, sí aprofitar el que és comú i donar-li el màxim de rendiment, en aquest cas cultural, però pensar que som un municipi molt extens.
Molt bé. Jo del centre d'Armanistan també volia apuntar que la ubicació és molt estranya d'aquest lloc, d'aquest equipament, i és bastant incòmode arribar-hi. És a dir, el punt aquest que és la sortida aquesta del túnel que passa per sota de Lluís Millet, que l'has de creuar però que has de vigilar que no et matin i no t'atropellin els cotxes que volen passar, que està just sota la masia, a mi em sembla un lloc que sí que és cèntric, perquè és molt cèntric l'equipament, però es fa incòmode arribar-hi. I fins i tot, bueno, ara perquè és més maco, perquè l'han grafitejat tot i té més color viu. Però en un inici allò era sobri, molt lleig, la veritat. És a dir, no semblava que fos allà un edifici, una sala d'exposicions on realment si hi havia mostres d'art que la ciutadania podria... Vaja, que no cridava entrar-hi, que és el punt que volia.
Ara s'haurà de veure, a veure què s'instal·larà allà.
Exacte, perquè en principi hauria d'anar... Bueno,
No. A Can Maristany, vols dir?
Exacte, jo crec que serà un privat. Algun privat vindrà cap allà, perquè és un espai molt guai que es pugui aprofitar. L'únic que l'accés continua sent complicat, com dic. A veure si tindríem finalment el McDonald's. Jo estic tement que arribi un McDonald's o un Burger King o tal al centre.
Tu vols un McDonald's al
centre? No, no el vull, no el vull, no el vull, no el vull. No el vull. Jo pensava...
Malleu, donant, que queda molt guai.
Eh?
Una
malleu. Una... Ja només
faltaria un altre malleu. Home, vam canviar el Viena, que bueno, que mira, fa català no, perquè és un fast food nostre, però hem passat d'aquell Viena a un CaixaBank Premium, que és jolines. És a dir, a mi se'm va caure el cor a terra. Sí que és veritat que potser hi havia massa jaleo amb el Viena, perquè al final, bueno, mira, però m'ha passat un Viena, que com a mínim fa poble a un CaixaBank Premium, només per que tu hi vas allà i fins i tot si ets de la caixa i et diuen no, perquè necessites un compte de més de 200 cas. Home,
això potser es caracteritza com a país, no? En altres llocs del món,
o com a ciutat.
La plaça d'entrada d'un municipi que totalés el ferrocarril tindria tot un cert, podríem dir, conjunt, i aquí som capaços de posar qualsevol cosa, inclús en edificis que són mínimament històrics. Vull dir que som una mica sorprenents.
Sí, sí, bueno, teníem el Catalunya que ens donava, no?, aquesta sí, cosa tan sí, bonica quan sorties de l'estació, i bueno, veurem què passa també amb aquell edifici. Doncs segueixo parlant de cultura i de, bueno, relacionat amb espais culturals, però bueno, agafo un altre fil d'un tema d'aquests històrics que portem arrossegant des de fa molts anys, que és la Unió. Tenim la polèmica del bar, tenim la polèmica del teatre, etc. Però l'altre dia, la setmana passada, el David Pujol, el president de la Unió Sant Cugatenca, que va ser entrevistat per l'Eduard Gené, al programa de Ràdio Sant Cugat, Molta Comèdia, i vaja, déu-n'hi-do, va dir bastantes coses sobre la situació actual. Una de les coses que va dir és que fa massa anys que només es parla de totxos, de teatres i de diners, i que no es parla del projecte cultural en si. Diu que s'ha oblidat la part cultural de la gestió i de la programació. Ha advertit que està intuint moviments que no van en la direcció del que es va pactar el 2015, si no m'equivoco, no? Quan es va crear el consorci, i entre la Unió Sant Cugatenca i l'Ajuntament. I, de fet, creu que la liquidació del consorci s'està fent només amb un repartiment, com si fos un divorci, no? Tu et quedes a la part de dalt, jo em quedo a la part de baix, etc. Com molt, molt fred en aquest sentit, i que s'està perdent l'esperit de fer un centre cultural que requereix doncs una gestió. I va anar inclús més enllà. Darrerament s'ha recuperat una cosa del qual ell estava en contra, que és que el Teatre de la Unió fos la sala B del Teatre Auditori, i ara torna a sonar i es torna a parlar molt amb aquests termes, cosa que ell diu que fa, la frase textual és: no he treballat més de 10 anys perquè sigui una cosa que no m'interessa. Per tant, la cosa sembla que està calenteta en aquest sentit, més enllà de la part econòmica i més tècnica, no?, de l'acord que puguin arribar entre l'Ajuntament i la Joan la que portava el bar, etc. Sembla que també, entre Ajuntament i Unió, doncs no hi ha la sintonia que potser hi hauria d'haver.
A mi em sembla que es va fer un consorci entre la Unió i l'Ajuntament, i jo entenia, no me l'he llegit mai, però entenia, pel que es va anar dient, que hi va haver un acord entre amb dos parts en el tema de la programació. Sí, per una banda, i la gent del poble, quan parles amb algú, diu: sí, sí, és que serà la sala, ha de ser la sala 2 del Teatre Auditori, aquesta sala 2 que havia de ser el propi Teatre Auditori, que mai es va arribar a fer, i per tant seria això. Però clar, quan parles amb la gent de la Unió, com deies, no ho entenem així, a veure... I llavors ja no saps amb qui creure, perquè ja dic, jo no m'he llegit el que diu el estatut, el David, en aquest cas, els escrits, no? Per tant, està clar que la Unió el que no farà és, o no ha de fer, és renunciar a la seva pròpia programació, a la seva pròpia identitat, que consisteix en moltes coses d'àmbit cultural, com pot ser, doncs, tenir grup de teatre, com tenir grup de bastoners, que els té, de dansa, i grups que, per tant, necessitin i puguin assajar i presentar les seves activitats en el propi teatre que tenien i que acabaran tenint, que encara no s'ha acabat. Aquest 2024 sembla que sí, que s'acabarà. Sembla
que aquest any,
sembla.
Si tot va bé.
Per tant, a mi em queda el dubte de si realment això va quedar plasmat en el moment dels acords, de que allò no seria la sala 2 del Teatre Auditori, perquè si és la sala 2, evidentment allà faran una gran, faran una programació d'activitats doncs, de petit i mitjà format, entenc, i que llavors no sé fins a quin punt els de la Unió podran desenvolupar totes les seves activitats i creatives, artístiques i culturals en aquest centre.
Segurament aquesta és la mosca que té el David de Real Orella. Vinga, qui és següent?
Jo crec que s'ha de poder combinar les dues activitats, no? De que la Unió pugui desenvolupar la seva activitat com sempre ha fet, però que també l'Ajuntament també pugui programar altres coses, perquè al final aquest teatre ha costat molts diners a tots els santcugatencs. No és el teatre d'una, no serà el teatre d'una entitat, serà un teatre municipal. Aleshores, i el jo suposo que s'acabarà trobant l'encaix, que és evident que, clar, la Unió és el teatre, diguéssim, és l'espai de la Unió, que és una entitat molt important per Sant Cugat, per la cultura de Sant Cugat, però al final el teatre haurà de ser més obert a tota la ciutadania i possiblement altres entitats que potser també necessiten espais. No sé, i sobre el tema del bar, també crec que seria important que s'arribés a un acord. Segurament ja la Joan ja ha dit que no...
Ella no vol tornar.
Que ja no vol tornar i segurament, i segurament també li surt més a compte mirar a veure si li han de pagar una indemnització. Però la Unió jo crec que és necessari que tingui un bar per l'activitat social que s'hi feia a aquell espai que s'ha anat dividint amb altres espais de la ciutat, però jo crec que és molt important que es miri que es pugui obrir un bar, però sembla que no té ganes ni l'Ajuntament ni la Unió.
Bueno, és qui ho paga, no? És a dir, al final
és qui ho paga, sí.
Això estava acordat. Inicialment el conveni estava acordat, l'únic que com tot està passant ara mateix, que és la mare de tots els ous, és que els acords estan acabant en paper mullat i no acaba de... És a dir, els compromisos que s'havien agafat fa X anys ara mateix no s'estan complint, i això porta per exemple a la Joan, no? Estar fins als nassos i dir, escolta'm, a mi se m'havia promès que això duraria 2 anys i portem 6 i jo aquí no estic menjant-me ni un dur i no hi ha pronòstic de que això millori, per tant, entenc l'enfadur per totes les parts, la veritat. I aleshores, bueno, a veure com s'acabarà resolent. A mi em sap greu això, que és un pacte de cavallers, al final no s'estigui complint i sembla que no s'està complint per part de l'administració local, per tant, home, fiquem-nos-hi una mica més en sèrio, que aquí estem jugant amb el futur d'una entitat i amb el futur de moltes expectatives de bona ciutadania.
Bé, el pas del temps és podria dir, no és intranscendent, però el pas de la vida no. I 10 anys és molt temps. Per tant, totes les idees que podien haver-hi de bona voluntat abans del 2015, perquè quan es comença alguna cosa és que senyal que s'ha pensat abans, en aquests moments igual no tenen la mateixa validesa. Entre elles una cosa que s'ha dit aquí a la taula, i és de que és un equipament municipal, amb la proporció que es vulgui, però tots els ciutadans de Sant Cugat, aquells 100.000 que hem parlat abans, tenen dret a gaudir-lo i, consegüentment, a opinar-lo i a plantejar opcions de gestió. Per tant, com que no sé l'intrínculis del pacte, no puc anar més enllà d'això, però pensar que el 2024 no s'assembla en res a el que era la vida fa 10 anys enrere, i consegüentment la cultura tampoc. Estic totalment amb la línia de que el bar té que existir com en tots els equipaments, i ja sé que moltes vegades no seran rendibles d'entrada, etc, si es fa des d'un punt de vista simplement econòmic, val? Però si es fa des d'un punt de vista de nucli de contacte entre diferents persones i consegüentment diferents activitats que es poden fer en un lloc de la ciutat, pot ser importantíssim. No vull entrar en el tema de la querella o no querella del bar. És una qüestió absolutament privada entre dos estaments i que ells sabran, podrien dir, quin joc de pactes voldran arribar. O sigui, no m'agradaria mullar-me ara i que una de les dues parts fes una superoferta econòmica en l'altra i s'acabés les coses del judici sense arribar-hi. Per tant, aquest no és el tema. El tema per mi important és que té que haver-hi un bar, segur. El tema important és que és un equipament de tots, amb la proporció que calgui, amb la ponderació que calgui, i de que el 2024... Jo era jove el 2014, per tant penso que cal la pena ponderar-ho.
Sí, sí. Està clar, com diu l'Àgata, no? És a dir, la Unió va tenir molts problemes econòmics en aquell moment, allò que es diu, no sé si tècnicament és el mateix, però ens entenem, l'Ajuntament rescata, no?
És que...
rescata la,
si
la
no
Unió.
Si no fos per l'Ajuntament, aquest teatre es pogut quedar allà abandonat i perquè l'Ajuntament hagués pogut no apostar. Jo perquè he de rescatar una entitat privada, perquè li he d'arreglar l'edifici.
Sí, sí, està clar.
Vull dir que, esclar, no ens oblidem d'això, també, eh?
Jo crec que això és bastant, bastant evident. Una altra cosa, que això segurament... hi haurà coses que diuen els papers i hi haurà coses que van quedar en l'acord verbal en aquell moment, que és el que es va dir o es va prometre en aquell moment a canvi d'això, no? I això potser és aquí on està la discussió, és a dir, que s'ha rescatat i que la Unió ha d'entendre això, és a dir, que no serà 100% seu i serà com abans, que serà com abans, és evident que no. En què van quedar en aquell 2015 o 2017 en què van arribar a un acord del Consorci? Bueno, doncs aquí és on està el quid de la qüestió.
Però l'acord era per X anys, eh? No sé si eren 40, 50 anys... Vull dir que arribarà un moment, alguns potser no ho veurem, però això s'acabarà. I quan s'acabi, seguirà fent falta, suposo i espero i desitjo, un espai alternatiu, un espai com és la Unió, no tan gran com el Teatre Auditori, i per tant tornem a estar, no com el tema Meristany, ni molt menys, però... amb el tema d'equipaments, alerta que no anem massa bé, i d'això se n'està parlant des de fa molts anys ja, de que les pròpies entitats hi havia entre les entitats i l'Ajuntament hi havia hagut moltes reunions, hi havia també un pla d'equipaments que està escrit, encara existeix, i propostes molt, molt, molt maques sobre la taula, perquè les entitats trobaven a faltar això, equipaments o espais per a poder, de música, per exemple. Jo recordo que fa 10 anys endarrere, potser sí que tiro massa endarrere i tal, però que hi havia molts grups de música a Sant Cugat, de tot tipus, de rock, de música clàssica, de tot tipus, de música, per exemple, que no tenien espais per assajar. Venien a la Casa de Cultura i amb espais que no eren prou adients, allà, pues, els utilitzaven. Això no ha millorat, estem si fa o no fa. És per dir un exemple, eh? Vull dir que el tema equipaments és un tema que cal anar-lo repensant, eh?
A Torrenegre, tots ells.
Per exemple.
Ens enviarem allà.
Sí. Sí. Està clar que almenys durant 4 anys Torrenegre estarà quieta.
Serà molt, molt interessant veure què passa amb Torrenegre, eh? A veure si el Bruguerola se la treu de sobre o...
Sí, qui vols que ho compri?
No sé, en el seu moment hi havia diversos inversors que estaven interessats i que anaven a pagar més dels 2,8 milions que va pagar l'Ajuntament. Veurem
sí,
què passarà.
Sí, però si no pots construir-hi...
Ja, bueno, veurem què passa.
Clar, bueno, sí.
Don dinero.
Jo crec que la família, bueno, va estar encantada de poder-ho vendre finalment a l'Ajuntament. Perquè, no sé, o sigui, vendre un edifici d'aquestes característiques i per aquest preu... vaja. I jo crec també que no tardarem a veure que les visites aquestes que es fan
es
deixaran de fer, perquè es veu que necessita una restauració important per qüestió de seguretat i bé, no es podrà estar obert al públic, i si no es fa una restauració mínima per vigilar que no passi res, doncs tindrem Torrenegre, que ara es pot visitar els caps de setmana, però que estarà tancat.
Bueno, però sí. També es poden fer coses a fora. Els
sí,
terrenys.
Molt bé, sí, fantàstic.
Però no, dic que per aprofitar, ja que la tenim,
sí.
Saps?
Sí, com arriba.
I abans de no utilitzar-la...
I...
No, activitats, no sé, fira medieval allà enmig, jo què sé.
Estic dient com... El Consell de Ciutat es va fer un pla específic.
Correcte,
sobre Torrenegre. Va ser un pla participatiu interessant, en què va posar de manifest els grans i greus problemes que hi ha de caire econòmic i d'utilització. Potser fora bo que l'Ajuntament recuperés cosa que ell mateix encarrega a cost zero, podrien dir, per mirar a tornar a mobilitzar coses que per poder donar la solució, perquè estic amb tu, per qüestió de seguretat possiblement es tancarà. Un edifici que no estigui cuidat es anirà degradant, amb la qual cada vegada serà un peix que no sé, que la cosa cada vegada serà més car, més difícil, no ho sé.
Jo el primer pas que ha fet l'Ajuntament d'adquirir Torrenegre, jo trobo que és molt bé, perquè és una manera de protegir un espai i fins i tot poder-hi fer algun espai interessant pels Sant Cugatencs i per Catalunya fins i tot i pel barcelonès. Cap a on anirà? Estaria bé que se n'anés parlant, que hi hagués algun estudiós o estudiosa que anés treballant sobre el tema i que el projecte se n'anés veient a poc cap a on va tirant, no? Uh-huh. Perquè és un espai que és preciós, em recordo haver-lo vist per dalt i per baix, ara només uh-huh. es pot veure per baix i els voltants, però és una meravella que tenim a Sant Cugat, que no ens hem de deixar perdre, que hem d'aprofitar i que hem de mirar d'utilitzar i que, sobretot, quan parlàvem del tema d'infraestructures, mirar de veure si es pot aprofitar al màxim per la ciutat també, que prou està necessitada d'espais.
Jo que també he estat per amunt i avall, per dins de tot Torrenegre, que és un espai molt guai, realment, i és molt... també em va semblar bé que es comprés i s'adquirís des de l'Ajuntament, però per donar-li un ús. Ara s'ha de veure quin ús se li dona.
És que diu...
La putada és que és un lloc amb moltes limitacions, i aleshores a veure com s'acaba casant una cosa amb l'altra. Jo, quan, per exemple, va començar a sortir sobre la taula que potser la idea principal seria convertir Torrenegre i l'edifici en si, com un espai expositiu per vendre, bueno, per ensenyar, no?, quina és la vegetació i la fauna de Collserola, vaig dir, hòstia, no, això no, sisplau, perquè és que no tirarà, és a dir, perquè ningú vindrà exprés, o, bueno, a part d'escoles, potser, però crec que se li ha de donar un ús més social, més d'això, que també és...
El patronat del parc té diferents...
Correcte, és a dir, que ja existeixen. Ja n'existeixen, d'aquests. I aleshores, en plan, quin punt es troba. Però es podria trobar un recorregut, un itinerari molt, molt guai i molt atractiu, perquè es pot fer una entrada des del Pidenxandri, no sé què, és a dir, que, bueno, un espai més dinàmic i més festiu, de cap de setmana, amb les famílies i tal. Mm-hmm. Per això he dit una fira, o jo què sé, que també s'ha de veure com...
Què veu proposar des del Consell de Ciutat, ara que va començar?
Va ser molt assembleari, vull dir, així, no sé si vas participar, jo diria que sí, Em semblava recordar-te d'una de les reunions que es va fer.
Crec que, no, és que no sé ni si, no me'n recordo si va haver-hi fins i tot reunió de conclusions. Va arribar a haver-hi?
Va haver-hi unes conclusions, però no es van fer tant a nivell de l'assemblea, sinó es van recollir tot el que havia anat sortint a l'assemblea, i en Carles Castell, que era el coordinador, va ser qui va elaborar les conclusions amb la resta de gent allà. Sobretot donar-li una sortida. Es va rebutjar una mica la idea aquesta de ser un equipament de caire, podríem dir, ambiental, sinó que podríem dir, volíem que fos una... Va haver-hi molta pressió per part d'historiadors, el qual és interessant, perquè aquest camí que estàs mostrant tu pot ser un camí d'entrada o de sortida de Sant Cugat cap a la Plana, passant per Collserola o a l'inrevés, i per tant donaria aquestes opcions. Va haver-hi inclús situacions una mica agosarades, que es van quedar reflectides, que es pogués ser un lloc per llogar-se per festes i festejos. No?
No!
No, sens dubte no, però està clar, pagar la reparació no serà senzill.
No, segur.
I està clar, el que sempre quedava, que és va haver-hi temes d'aprofitament del terreny del costat per fer algun tipus d'aprofitament d'aquest agrícola, més que res pedagògic. El problema és que no tan sols és la reparació de l'edifici, que és caríssim, i arranjar els... sinó també el manteniment en quant a personal que faria falta perquè això sigui operatiu. I està clar, tot i que està a prop, està lluny de tot arreu, o sigui que és un lloc molt complicat. Penso que és allò típic que està bé tindre com a patrimoni, però a vegades malaurada herència que has rebut perquè realment els impostos porten, podrien dir, les ganàncies.
És que a més es va adquirir Torrenegre, que va ser potser... Jo crec que una de les accions del tripartit més importants, no? Allò, l'anunci. Hem comprat Torrenegre per la protecció. Bé, la protecció, sí, però ja està. O sigui, fos municipal o no, la protecció, de moment, hi és. Però en cap moment se'ns va dir oficialment que podia anar a Torrenegre. I jo és que trobo que us era també comprar un edifici sense tenir pensat...
Es va precipitar.
Què vols...
Per la venda, com ho fas?
Ja. Clar, semblava que si no es comprava ja, ja doncs, ostres, que... amb els anys que feia que estava en venda, potser... Que...
Si tu compres, has de tenir el pla B de saber...
Clar,
vale, doncs faré
jo crec
X.
Que sí.
O sigui, tu has d'estudiar i quines limitacions i quines possibilitats tens.
Potser teníem por del Núñez, eh?
I tenir el pressupost...
que no compres el Núñez.
Ahir el Marcó Simarro va venir a dir una mica això, que la compra també formava part de la protecció i potser lligat amb el que deies abans, Sergi, que hi havia inversors interessats i van intentar evitar qualsevol temptació.
no ho sé.
És una protecció d'un model, podríem dir, econòmic, que no pas una protecció d'un espai, podríem dir, en vistes a... I aquest és el gran problema, en vistes a què? Perquè està clar, com més temps passi, més car serà qualsevol tipus de cosa.
Totalment.
I estic d'acord amb l'Àgata. Els propis lleis que es protegeixen, podríem dir, el parc de Collserola, fan que determinats creixements urbanístics tinguin que estar molt limitats. I, per tant...
I una altra cosa que hi ha a Torrenegre, que tenim un masover allà, un tractat que viu amb la seva família allà.
Bueno, sort n'hi ha, potser, no?
Sí, sí, sí.
Sí, però...
Perquè... però no sé en quina, en quin règim està aquest senyor.
Yes. No, jo el que volia dir és que jo tinc una idea.
Vinga, va.
I la llenço.
Vinga, va.
Per mi, a veure, jo a Torrenegre, i permeteu que bé que sigui una mica agosarat, seguint una mica, no cal que sigui exactament igual, de Can Coll, que pertany a Cerdanyola, sí, al municipi de Cerdanyola, jo allà hi faria un espai històric, pedagògic, sociocultural i cultural, bàsicament. No vol dir que no hi pugui haver un espai que també faci referència directa i explícita també a la serra on està enclavat, a la serra de Collserola. Està clar que sí, mostrar itineraris i tot això. I a més, diré una cosa. Jo estic disposat...
A ser el masover.
No. Jo tinc el meu poble, que és Pons, a la Noguera, el meu poble d'origen, al qual no he renunciat mai, el meu poble és aquell, tinc un miler d'eines, la majoria de Sant Cugat.
El Museu d'Agricultura, portar-lo cap aquí.
Entre d'altres coses, totes les eines estris i bucois que hi havia al celler, el boter que hi havia a la Rambla del Celler, si algú se'n recorda, que tinc una mica d'una edat ja, i allò, tot allò d'allà, a l'Ajuntament no va voler, i allò està al meu poble, ho tinc jo a casa meva, m'ho van regalar, m'ho van donar, perquè aquí no ho van voler. I després, molta gent, arran del Tot Sant Cugat, que es van fer articles, de la ràdio, del diari de Sant Cugat, al seu moment també, hi va haver molta gent que va dir, ostres, Rogeli, que tenim una casa tot de coses que no sé què, que no sabem què fer-ne. Doneu-m'ho. Venia, ho agafava, llogava una furgoneta i cap al poble. Tinc, en aquests moments, mil objectes ben cuidats, referenciats, i que estic disposats a donar al poble de Sant Cugat perquè no es perdi la identitat, perquè quan venim aquí a Sant Cugat, almenys a mi em passa, i no cal dir que és del passat també la gent jove i la gent que ve de visita, no hi ha referents del passat proper, quan ja no dic de la història, que sí, que hi ha el monestir, el museu, etcètera, però del poble, de la gent, dels pagesos, de la vinya, del Collfabà, que era tota una vinya, d'això no hi ha res. Jo estic disposat a donar-ho tot.
No sé. Aquí queda dit. Doncs vinga.
Així, parlant d'història, en Juan Merino, que és el de Ràdio La Floresta, acaba d'escriure que ell havia fet avens com a cambrer a Torrenegre. Per tant, havia fet, ha dit, servit a casaments. Per tant, malauradament, és una cosa...
Les fiestes i festejos que deies tu abans.
Seria una manera de treure-li ús
econòmic. De treure-li rèdit, no? Molta gent voldria casar-se a Torrenegre.
I tant.
Clar. I l'esplanada aquella per fer...
Per exemple.
Els d'esto.
Que també una cosa que van dir, que és clar, que es voldrien que estigués obert, tal. Però, clar, diguéssim, la finca per això està ballada. O sigui, crec que també, des d'en Xandris, podria anar caminant i podies...
Era la voluntat, sí, sí.
Clar, doncs estava allà i a mi em van dir no s'obrirà pas el límit. Dic, doncs així, quina gràcia té que tu no puguis anar-hi a passejar pels voltants.
No, l'Aina em va dir que es volia treure les valles i que s'hagués
caminat des de... Doncs a mi em va dir que les valles no es treien.
Parlant de valles, l'altre dia em vaig trobar el Domènec Miquel, l'historiador, i el seu germà, que anaven cap als terrenys que tenen al voltant del Pi del Xandri.
És que el Pi del Xandri és el Domènec.
I em va explicar que estaven ballant una zona que era seva per plantar-hi ceps. Mm-hmm. Ahir hi vaig anar, i és veritat.
I hi ha ceps o no hi ha ceps?
Encara no. Està ballat. està tot ballat. Hi ha una part de dalt de sobre del Pi del Xandri, si voleu anar es pot veure, però ja no es pot entrar. Està tot ballat i està llaurat i està preparat.
Ah, mira que
I
bé.
Em vaig posar...
Com hi hagi ceps a Collserola, serà un miracle. Bueno. Haurem de fer notícia. Però jo està més sec.
Hi ha Campbell, també. Hi ha Campbell.
Sí, també.
Està més sec, tot això.
A veure, us estic ensenyant el calendari de Cugat Mèdia, però em sembla el tot també en teniu, que ja ha quedat caducat.
Ha quedat caducat.
Aquest calendari ja no serveix per res. Almenys la pàgina del mes de juny la podem estripar, ja no serveix per res. Per què? Perquè posa que el divendres 28 és festa local, i ja no. Es va decidir això el mes de juny de l'any passat, i en el ple d'aquest mes de febrer, del dilluns, es va tornar a canviar el dia 29, que és el dia festiu local, però com que caia en dissabte, doncs, no sé, en el seu moment es va decidir passar-ho a divendres, i ara s'ha decidit tornar a dissabte. Els dissabtes, tot i que molta gent té festa, el que és el cap de setmana, realment és laborable, és el diumenge, que és festiu 100%. I per tant, doncs, torna el dia 28 no serà festa. Aquest any només hi haurà un festiu local, o els que treballen en dissabte sí que en tindran dos. Això com ho interpreteu? Ho heu acabat d'entendre? Perquè és que, almenys jo, el Puigneró el dilluns va dir, per un error, ningú va dir res, tothom ho va votar, i vaig dir, bueno, ja, però vau ser vosaltres mateixos els que ho veu aprovar el mes de juny.
Postple vaig tornar a Puigneró per preguntar-li què vol dir error, i va dir, error. Es va mantenir amb que això venia...
Però error tècnic o error polític?
Error polític. Ell va dir que això venia donat ja des del govern anterior, i que ells pues, no s'hi van fixar massa, i que van dir, vinga, va, tramitem-ho. I pum, i ho van aprovar. Perquè això es va aprovar el juny, quan ja estava consolidat el nou govern. Que no s'hi van fixar. I error, que això, que el dissabte no està considerat oficiosament com a festiu, i aleshores pues, van dir, ho tirem enrere. No sé, jo penso que la voluntat, si això venia ja donat de l'anterior govern, era pensar que dissabte, com que la majoria de la ciutadania ja té festiu, doncs ho fem el 26...
El 28.
El 28, estava mirant juliol ara. El 28, i així allarguem una mica el Festa Major, que s'allargui una mica. Tornar enrere, pues no sé, potser respon una mica a la dinàmica de anem a estalviar una mica més de diners en una situació en la qual no és massa favorable.
Anem a una festa major de 3 dies, per tant, i ja està.
Jo crec que si el 29, que és Sant Pere, que és el dia del patró de Sant Cugat, cau en dissabte, que no és festiu, doncs ha de ser festiu aquell dia, no sé per què es havia de canviar. És més, a mi, anant a comerços, el que vaig habitualment, no? Em van venir amb el calendari al tot i em van dir, us heu equivocat, no? Què vol dir que es festeu el 28 i no el 29? Sant Pere és Sant Pere. I ja sé de comerços que s'han queixat, també, que quan se'n van donar compte de que van començar a veure els calendaris...
Pues aquesta mesura només beneficia comerços, majoritàriament.
Sí, bueno... Pues...
No la majoria de la ciutadania. Que per això jo crec que es va voler... Clar, però per això s'ha queixat només un sector. A la ciutadania ja li anava bé tenir un divendres festiu.
S'acostumen a fer moltes coses per arribar als comerços.
Bé, la ciutadania que treballa aquí a Sant Cugat, perquè sí, molta
però,
gent...
Evidentment, perquè
Sant
Pere.
Jo, sí.
Nosaltres només.
No, però hi ha molta gent de Sant Cugat que a vegades, quan al mig de Sant Madís, es troben botigues tancades i no entenen què passa.
De les festes locals, que sempre són... Darrerament són una guerra contínua, qualsevol conveni col·lectiu, no? Perquè, aviam, una cosa és on està ubicada l'empresa i una altra cosa és on es treballa. Per tant, els arguments de caire de laborals a qui afecta o que no afecta, a mi em sembla que es perden en aquests moments. Jo també, si tant interès hi ha que hi hagi un sant que certifiqui la validesa d'una ciutat, doncs el seu dia és el dia que és, i no n'hi ha un altre. Clar. Perquè si no, el dia abans i el dia després hi ha altres sants. Vull dir que,
però l'any que ve que ho farem? L'any que ve caurà en diumenge?
Doncs caurà en diumenge.
Bueno, es passa com Sant Madí s'ha passat aquest any, a la segona Pasqua.
No, és perquè es fa habitualment. Si s'ha fet amb diumenge és perquè és obligatori, i amb dissabte es va decidir, doncs, perquè la majoria de gent, no tothom, la majoria de gent té festa
ara
dissabte.
Ara haurem de veure com afecta això Festa Major, perquè fins on tenia entès jo començava el dia...
El 27, no?
Sí, clar. Ara no sé si començarà...
Per això deia de si hi haurà una Festa Major de 3 dies, i enllaço amb la insinuació maliciosa que acabes de fer.
Que menys dies de Festa Major. Són els que
la retallada indirecta.
Són els que tocarien, bueno, aquest any,
Sí,
vull dir, al final.
Jo estic d'acord,
Si no, vero ben trobat, saps?
Donada les circumstàncies, i no és per donar la raó al consistori, però si realment el 28 és...
T'allunyes del micro, Rogeli.
Si el 28 és divendres, es comença el divendres, es fa el dissabte Sant Pere, el Pagal i Joan, el diumenge, que és Festa Major, s'acaba la Festa Major,
i ja està,
no passa res. Un any són 3 dies, l'altre any poden ser 4. Jo crec que això...
I si no, com el meu poble d'origen, que és Sabadell, que ens estalviem de sants, sempre acaben cap de setmana i el dilluns és festa.
Ja
i s'ha acabat. I quatre dies i sempre
també,
igual.
També.
I ja està. Moltíssimes gràcies. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre. I als oients, ja ho sabeu, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també per Cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Adéu, adéu.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.